Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and but I'll let you in on a sea.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones singulars que ens aporten aquest punt d'alegria de viure tan necessari. I ho fem de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra. Bon dia, Josep.
Bon dia, Pau. Com estàs?
Jo bé, i tu?
Com... Et veig aquí molt, molt content, aquí, fresquet, fantàstic.
Fresquet.
I avui amb una persona... amb una persona especial,
molt.
Com sempre, molt especial. Una persona que a vegades parla des dels balcons.
Cert.
Una persona que els, sobretot i principalment els caps de setmana, últimament ens té al corrent de tot el que passa.
No fa festa, eh?
No fa festa, no fa festes de guardar.
Exacte.
I mira, vaja.
Ens posem en situació?
Posem-s'hi, va.
Vinga, avui hem convidat una persona que, tot i que és prou jove, ja ha estat fins i tot, com deies, pregoner de la Festa Major de Sabadell. L'hem llegit i l'hem escoltat.
L'hem escoltat.
També en aquesta casa. Xavi Bundó, bon dia i benvingut.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt content d'estar aquí. Mira, abans t'ho deia, just abans d'entrar, que crec que fa 12 anys que no poso el peu dins d'aquesta ràdio. I és una sensació molt, molt agradable.
Són molts, eh, 12?
12. Jo crec que és el dia que vaig sortir per la porta per anar a unes noves experiències professionals que no he tornat a entrar-hi. També és veritat que fa uns quants anys que no visc aquí, eh? Llavors, amb probablement en els últims anys, si hagués viscut a Sabadell, m'hagués acostat algun altre moment, però no ho havia vist, això.
Però tu et notes allò de la sabeta, eh?
Sí, home, jo crec que els de Sabadell són molt de Sabadell, eh? Encara que sigui de cara a parentar, segons com, eh? Allò que... Jo a la ràdio tot el dia ho estic dient. Per exemple, l'altre dia va venir una convidada que era de Terrassa i ja li vaig fer el comentari, no?
Sí.
Però això és així. O sigui, hem de mantenir aquesta mena d'esperit sabadellenc que arreu on anem.
Els ens hem de fer passats, jo crec. Perillosos, eh?
Sí, home.
De Terrassa...
També t'he de dir una cosa que jo faig una mica de cara a la galeria, perquè la meitat de la meva família és de Terrassa. Vull dir que amb la proximitat, al final, és el que... Sí, som una sang bruta, diguem-ne, en el cas.
I com has trobat, això que deies, 12 anys, com has trobat l'emissora, com has trobat
la ràdio? Em sembla molt semblant al com en fi, com vam marxar. I això és una sensació també agradable. Sí que és veritat que els estudis s'han modernitzat i es nota molt, però hi ha aquell esperit que jo crec que hi era encara i que és molt agradable tenir-hi.
Doncs voldrem repassar al llarg d'aquesta estoneta les teves experiències, com deies ara, una mica de la resta de ràdios on ha anat a petar, sí, el Xavi Bundó després de passar per Ràdio Sabadell. Però, Josep, nosaltres som molt clàssics amb això.
Exacte.
Som de començar pel principi, eh?
A veure.
Vinga, a on Josep. Vas néixer, aviam. A on vas néixer?
A l'Hospital Taulí.
Doncs. Al Taulí?
Sí, home, clar. A l'agost del 84.
Ostres, sí, sí. Això fa molt poc, eh?
Sí,
Això
m'he d'anar autocreient que fa poc, però comença a no fer tan poc, ja. T'he de dir. No, perquè jo estic acostumat que tot arreu on vaig jo sempre era el jove, i arriba un dia que ja no ets tan el jove. Llavors t'arriba algun becari que té 19 anys i cada cop la distància és més gran. Jo tinc un problema greu, perquè crec que d'aquí a molt poc, d'aquí 2-3 anys, vindrà un becari que és nascut a partir de l'any 2000. I això, jo crec que en aquest moment jo diria al món que pari i baixo, i llavors ja tornem a que vingui un altre.
Pareu al món que baixo,
home,
no?
Home, totalment, totalment.
Germans, germanes...
Dues germanes, la Laura i la Ivet, més grans.
Més grans.
Més grans. Jo sóc el petit de tres, en una família, diguem-ne, que van ser molt, molt feliços de petits. El que sí que és veritat que tenir dues germanes grans et converteix en la mascota, diguem-ne, del grup, no? I m'utilitzaven per fer qualsevol cosa.
Però et cuidaven bé, bueno, mimaven...
A veure, em cuidaven. He tingut èpoques de tot. Crec que m'han cuidat més quan he sigut gran que no quan era petit. Ja et dic, jo quan era petit era la mascota, o sigui, podíem fer servir pel que volguessin. I llavors, si hi havia un gos, et lligaven, i si hi havia un...
Home.
En fi, una cosa extraordinària.
Sí. Déu-n'hi-do.
Però escolta, tal com vas creixent, dues germanes, dona uns trumfos també, eh?
Sí, bueno, segons com. També,
sí?
és veritat que hi ha una qüestió de física, que és que jo sóc bastant alt i les meves germanes són molt baixetes. I va arribar un moment bastant ràpid que jo ja les vaig superar en alçada i llavors ja no es van entrevir tant. Però en la resta de coses que deies... A veure, no he utilitzat aquesta carta, eh? Tampoc la que m'imagino que dius.
Donem fe que és alt, eh? Perquè
sí.
Ens hem fet fet un retrato, no?
Sí, sí.
S'han fet un retrato.
Quan veieu la fotografia veureu que no hi tenim res a pelar.
Res a fer. Cole, quin cole?
El Sant Nicolau.
Home.
Està molt a propet d'aquí.
A propet d'aquí.
Sí, sí, sí. El que passa amb el Sant Nicolau, que si vas de petit, sí, fas tota la trajectòria sencera, i clar, jo hi ha amics que evidentment encara els conservo, i que han estat des dels 3 anys fins que van marxar els 18. És a dir, una trajectòria de 15 anys en la mateixa escola i en la mateixa classe i amb els mateixos companys, i que evidentment això converteix les relacions en especialment dures i duradores també.
I potents. Home, és que a vegades això ho diem, també amb altres persones, és que 15 anys sí, és una part molt important de la vida.
No, i a més on et clar, desenvolupes més, no?
Exacte,
que tens temps d'enfadar-te amb un i de tornar a ser el millor amic i després tornar-te a enfadar i ser un enemic i tornar-te a convertir en el millor amic, no? I que comparteixes tot aquest procés en què descobreixes el món, que això és el que ens va passar a tots els que anàvem en aquella escola, que a més, jo diria que les dues classes que formaven part d'aquell curs hi va haver-hi molt pocs canvis, és a dir, hi van introduir poca gent i vam sortir poca gent, per tant eren dos blocs bastant seguits en el temps, o sigui, els 15 anys gairebé érem els mateixos.
I no et passa una mica allò de que aquesta colla són aquells que a vegades quan la vida et porta de sobte a conèixer molta més gent, sí, o a tocar altres esferes que et queden lluny, són aquells que tenen una mica de peus a terra, no? Aquell punt de realitat de dir, però escolta Xavi, si tu ets així...
Sí, jo crec que són els que et coneixen molt bé. També és veritat que amb el temps depèn de quin tipus de relacions tinguis, no? Però jo, com que vaig marxar de Sabadell, és veritat que hi tinc molt menys contacte del que voldria, tot i que ara avui dia amb el telèfon mòbil és molt més fàcil.
Clar.
Però jo crec que sí que són aquella gent que els tens garantits, no? Que a vegades et dona la impressió que, a veure, quan vull tornar als orígens o les essències, torno amb ells, i sí, una mica aquesta sensació que dius que són els que t'han conegut tota la vida i probablement et coneixen millor que la resta, no?
Algun professor, algun mestre, algun sí, record home, especial...
Mira, jo et podria dir que la persona que fa que jo em dediqui a la ràdio era una professora de Sant Nicolau.
Oh. Ostres,
sí,
mira.
Sí, sí, claríssimament. A més, el que passa és que jo li vaig escriure quan feia un temps ja que feia ràdio, un dia que la vaig agafar per sorpresa, de fet la vaig trucar. No tenia el seu telèfon, la vaig haver de demanar quan feia 10 anys que jo havia començat a fer ràdio. El dia que feia 10 anys. I vaig dir, ostres, és que sense aquella persona no ho hagués fet mai, no? Era quan en tenia 17, 16, 17, que va dir, ostres, tu t'expresses molt bé, perquè no... I sé que vols fer comunicació, que era el que volia fer en el futur, o periodisme o comunicació, i em va dir, jo conec una persona que es diu Albert Beorlegui, que és el meu cunyat. Ella és la Xus, és la professora de castellà, no? I és el meu cunyat i que té, és el director d'una ràdio molt petitona, que és Matada Pere Ràdio. Per què no el truques? Et dono el telèfon. I el vaig trucar, el Beorlegui, que és de les persones més importants professionalment de la meva vida, i em va dir, doncs endavant, posa't davant d'un micro i tu mateix. I sense allò que, a veure, a vegades els professors, a vegades tenim aquesta sensació que sempre han de ser merlís, no? O sigui que t'han de canviar de la vida, absolutament.
Sí, és veritat.
No? Però aquesta persona, no és que em canviés la vida en el dia a dia, diguem-ne, en les classes, sinó amb aquest petit detall que va ser dir-me, per què no fas això, et dono un telèfon, clarament va canviar la meva vida. Em va portar a una ràdio que era Matada Pere Ràdio, que em va portar a Ràdio Sabadell, que em va portar a Catalunya Ràdio i a RAC1, no? Sense això no hagués passat.
I arribarem, i arribarem.
I tant, i arribarem.
I arribarem.
El Josep et preguntava una mica influències o decisions que vas prendre cap a l'escola. Jo volia saber una mica els precedents familiars, també els pares que feien...
No, mira, la meva mare era mestra en una altra escola diferent. Ella no va voler que els seus fills anessin a la mateixa escola que ella treballava. Ella treballava a la Divina Pastora i durant una pila de temps. I el meu pare treballava en una empresa, era economista, i no tenien absolutament res a veure amb el món de la comunicació o de la ràdio. De fet, et diria que així com hi ha gent que jo li sento dir que sempre havien escoltat la ràdio, no? A casa sempre hi havia una ràdio sonant, en el meu cas no era així. En el meu cas la ràdio era una cosa que apareixia de tant en tant, potser en el cotxe, no? Jo recordo el suplement del Xavi Solà escoltant-lo el cap de setmana perquè pujàvem dalt d'un cotxe a fer un trajecte llarg.
Un clàssic.
Recordo, no ho sé, diguem-ne Catalunya Informació o els partits del Puyal per les viatges de tornada amb el cotxe, però en el dia a dia no sonava, o sigui, a casa meva no hi havia una ràdio sonant els matins, no hi era. Jo sé que el meu pare l'escoltava el Basses al matí, però jo no l'escoltava, i llavors segurament la forma d'introduir a casa meva la ràdio va ser el meu avi, El meu avi era el que escoltava el futbol i escoltava el José María García i tot això. És el clàssic que es posava la ràdio sota el coixí abans d'anar a dormir. I jo vaig descobrir la ràdio a través de la ràdio nocturna. És a dir, era un senyor que jo quan passava, ell ja se n'havia anat a dormir perquè s'anava a dormir molt d'hora, passava per davant de l'habitació de casa seva i sentia aquella mena de so estrany que venia des de dins de l'habitació i pensava, ostres, està escoltant la ràdio i se'l posa sota el coixí. I vaig començar a escoltar la ràdio i dic, a veure què escolta ell. I vaig començar a buscar. I vaig ser oient del Botanito, vaig començar a sentir programes de por, programes, en fi, de música... Vaig entrar per la ràdio nocturna. Sí, sí.
Doncs això és un record compartit, perquè jo sí, també recordo això a la meva àvia, que també s'anava a dormir a les 9 així, posava la ràdio, ella no la posava...
sota el coixí.
Sota el coixí, tenia una ràdio d'aquelles a la tauleta de nit, sí, i res, estava doncs fins a les 2 o a les 3 i se sentia el soroll, bueno, el so de la ràdio sempre.
Doncs aquest és el meu record de ràdio previ, no? I també aquells caps de setmana, diguem-ne, esportius, no? Els carrusels i tot això, que si no hi havia ningú a casa i estàvem ell i jo sols, doncs escoltàvem la ràdio, sí, sí.
Sí, que t'enamores de la ràdio, es pot dir, amb el teu avi?
Amb el meu avi, clarament.
Amb el teu avi.
Sí, sí. Més que res la descobreixo, perquè ja us dic que ningú l'escoltava al meu entorn, ningú feia referència, i l'únic que l'escoltava de forma molt habitual era el meu avi. I a través d'ell, doncs, sense voler, perquè et dic que és molt estrany, o sigui, des del meu punt de vista és molt estrany descobrir la ràdio nocturna. Hi ha molta gent que l'escolta perquè és veritat que és una hora molt curiosa, és una hora molt màgica,
màgica, sí,
és una hora,
sí,
en què la gent que l'escolta està buscant una companyia d'una forma molt intensa, però la meva porta d'entrada és aquesta ràdio nocturna, aquest so especial, sí, sí.
I carrers? Per on es movia el Xavi de petitó?
A veure, jo és que he viscut tota la vida al carrer Gurrea, que és aquí bastant a prop, no? Llavors el meu trajecte eren 5 minuts caminant fins a Sant Nicolau, que era pujar al carrer Turull. El que sí que recordo, que és una cosa que trobo a faltar d'aquests trajectes caminant cada dia, era el so dels telers. O sigui, jo encara tinc el so dels telers.
Oh, i tant. Això que ja són anys 80, eh?
Sí, sí, sí.
Anys 80, clar, que ja estàvem en crisi des del 73 del tèxtil.
Però és just aquesta època. Clar, sí, jo penso, sí, que sí, si sóc del 84, doncs mira, el 87 començo a anar a l'escola, el 88, 89, 90, i hi havia una pila de telers al carrer Turull mentre jo feia el camí, i encara a vegades penso, ostres, m'agradaria recuperar aquell mateix so, exactament el mateix. O sigui, si ho hagués fet ara... hagués portat una gravadora segur per recordar com era el so que sentia cada matí i tornant cada dia, que era el so que m'acompanyava. Per mi és el so de la meva vida.
Malauradament ara ja això ha anat desapareixent.
No existeix.
Però ens queda la cançó del Pol Cruells.
No la conec.
Aquella que va passant, que parla del Sabadell, i va sentint i va passant pel carrer i se sent el,
és que,
sent el so dels
és una
telers.
Llàstima. Per mi és una llàstima, maca. Perquè avui dia segurament el so dels telers molestaria. És a dir, hi hauria algú que diria, oh, podeu parar els telers aquells d'aquí sols, de tot això, no? La gent sempre es queixa per
és
tot,
veritat.
No? Et queixes perquè passa el cotxe, et queixes perquè no sé què, el gos que aborda, no sé quantos, no? I en aquell moment jo crec que formava part de la vida de moltíssimes persones.
Sí,
no?
Sí, sí, el tarannà, sí, sí.
Doncs mira, parlant de final orella, escolta això, Xavi. Xavi Bundó, què significa aquesta cançó per tu?
Mira, significa una de les bandes que més he estimat jo a la meva vida, que és Oasis. I a més, crec que ara, honestament, no, per mi no és una broma, però és una realitat, però hi ha gent que no ho entén. Oasis són una banda de Manchester, que és una ciutat que jo sempre he trobat que té uns certs paral·lelismes amb Sabadell. O sigui, és una ciutat que és industrial, que té una trajectòria, però que... que, o sigui, que el seu, la seva riquesa durant molt de temps ha estat les fàbriques. o el seu aquest tarannà, no? No és la gran ciutat de Londres, no és la gran ciutat d'Anglaterra, no és la gran ciutat britànica, té aquest aire de treballador, d'obrer, però hi bateguen coses com oasis, no? Com bandes de música, com entorns culturals, hi ha una, a més, un sentiment de pertinença bastant considerable, no? I jo vaig descobrir oasis bastant, de dir, bastant gran, però després per mi s'han convertit segurament en una de les meves bandes preferides, sí.
Doncs anem una miqueta abans. Comences a estudiar comunicació audiovisual, sí, a l'Autònoma.
Sí. Jo trio... Mira, jo sóc d'aquella gent que... A veure, com ho explico
bé,
això?
Bé.
Jo crec que li passa a moltíssima gent que als 14, 15 anys et diuen que has de començar a triar sobre la teva vida, no? I això posa una pressió bastant considerable. Jo sempre he pensat, per què amb 14 o 15 anys ja t'han de dir has de triar aquesta via i si t'equivoques, llavors ja no sabràs, t'aniràs cap... No, calma, o sigui, la gent ha de poder triar el seu camí i si s'equivoca, canviar el camí, tornar a començar. I en el meu cas, jo vaig triar a l'escola fer una cosa més social i gairebé per casualitat vaig dir, va, comunicació, per sortir del pas, no? I me n'adono que encerto quan els anys següents, els 2-3 anys següents, me n'adono que a mi m'agrada molt el cinema, m'agrada la ràdio, m'agrada la televisió, no? I veig que encerto, perquè, però vaja, és pura casualitat. I entro a treballar i conec un grup de gent que són, continuen sent els meus amics, un grup de 10 persones que ens deien els irreductibles i, bueno, això va ser... No paràvem de ser...
Has dit els irreductibles?
Sí.
Albert Castellví, bon dia.
Bon dia, què tal?
No ho puc creure.
A veure, expliqueu-nos, qui eren els irreductibles?
Explica.
Qui eren els irreductibles?
Què és això? Pots explicar per què ens deien irreductibles?
Estic molt a la mida, això. Està bé.
Sí, sí.
A veure.
Bueno, té una història, no, això dels irreductibles. Jo, és una versió que ja no sé, no estic segur de si és veritat o és una mica llegendària, eh?
El mite, no?
Però el mite diu que hi havia un dia que estàvem a classe... segurament no del tot atents al que estaven explicant, estaven allà fent una mica xivarri, i el profe al final es va cansar una mica de nosaltres i ens va dir, a ver, este grup irreductible deia al fondo, ¿por qué no se va al bar a fumar unos porros?
Toma ja!
Jo crec que és bastant exacte, Albert.
Jo crec que va estar per aquí.
Sí,
i tu... jo crec que no vam anar al bar,
no.
Però bueno, el nom sí que ens va quedar.
Doncs això és el que passa, sí, a vegades, que diguem-ne l'insult o l'afrenta d'un altre te la converteixes en la teva pròpia definició, no?
Com... Sí.
Sí.
No, ens va agradar bastant, el nom té bastant ganxo, trobo, a més, no?
Sí. De fet, el nostre grup de WhatsApp encara es diu Irreductibles,
exacte,
no?
Exacte.
Oh!
Sí.
No, vull dir que...
Sí, sí.
Bueno, ja has vist que, vull dir que el tema ha sortit sol.
Sí.
No, no he pogut entrar-lo gaire amb calçador, eh? M'ha funcionat bastant bé, això.
Sí. Qui era el profe?
No, m'ho tinc preparat de casa,
sí,
i no,
sí.
I no.
Castellví, qui era el profe?
Jo crec que era el Chillón, l'Albert.
Ah, sí, Albert Chillón.
Sí,
sí, sí,
sí.
Esplèndid professor, d'altra banda, de literatura.
Sí, sí, sí.
I què ens feia, llavors, aquella època?
No me'n recordo,
llenguatge,
perquè eren aquelles que tenien com noms complicats i poètic.
Això vol dir que estava molt bard, eh? Si no en recordes, això vol dir que estava...
No. Bueno, és que ens ha fet les assignatures i ben bé no recordo exactament com
eren.
Una era... Ostres, no ho sé. En una ens va fer un treball que ens havíem de llegir molts llibres i mirar moltes pel·lícules.
Sí,
jo sí,
sí
que me'n recordo.
Escolta, Albert, és que tu, aquí amb el Xavi teníeu gairebé el títol d'una pel·lícula, no? Chillón contra els irreductibles.
Exacte, exacte.
Pues mira, no està mal la idea. I podríem donar alguna volta i a veure si algun dia... Ara, tampoc no sé si la nostra història dona per fer una pel·li. Vull dir,
no, jo crec que no.
Molt interessant, però... i molt xulo, tot, però jo què sé, tampoc.
De totes formes, Castellví, tu sabies que el vaig voler convidar una vegada a ser tertulià al Chillón.
Ah, sí?
I no va voler.
No, potser encara se't recordava.
Sí, segurament.
Ho tenia una venjança,
sí,
no?
Sí. Però també t'he de dir una cosa. Jo, ens va dir això i en general érem gent bastant atenta a classe. Vull dir que,
jo crec que sí,
va ser bastant...
Sí.
A mi ja m'agrada que ens diguin irreductibles, però crec que no s'ajusta gens a la realitat, eh?
No. Sí, home, jo crec que sí que és veritat que a vegades, bueno, ens esveràvem.
Sí? Pues no ho recordo.
Bueno, no ho sé, vull dir que a vegades a classe... Mm. No, a veure, mals estudiants tampoc érem, això
no.
També... Que quedi clar, però... no m'agradaria aquí difamar ningú.
No estaràs parlant de mi, no? Deixa d'aquest...
No, per això. Però que una mica a vegades no es veram, jo crec que sí que ens passava, això.
Ja.
Albert, Xavi, esteu parlant de que hi ha un grup de WhatsApp dels Irreductibles, de la colla que éreu llavors. Poseu-nos una mica en context. Quins pot sonar d'aquesta colla del WhatsApp?
Uns quants, perquè alguns d'ells han passat per aquí a la ràdio també, per Ràdio Sabadell. Vas tu, Albert, o vaig jo?
Endavant, Xavi. Jo et controlo.
La Mireia Isard, per exemple, va passar per aquí a Ràdio Sabadell. La Laia Navarra va passar per aquí a Ràdio Sabadell. A més, feia molta gràcia que el grup, jo sempre pensava, dic, tenim una mica de tot arreu del país i fins i tot de fora del país, no? Perquè teníem gent de Girona, érem 10, vull dir que era...
Déu-n'hi-do,
érem 10, però teníem gent de... No hi havia ningú del mateix lloc, excepte l'Albert, jo i la Mireia, que érem el grup de Sabadell, no? Però hi havia una noia que era l'Anna Aragón, que venia des d'un poblet de Girona, hi havia una noia que era la Laia Marquès, que venia des del País Valencià, hi havia una noia que era la Laia Navarra, que venia de Lleida, semblava tot fet, hi havia l'Anna que venia des de Reus també, el Carles que venia de Gelida, que era del Penedès, vull dir que estàvem tots molt dividits i era com això, no? Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona i València, en aquest cas ens faltava les Balears, estava controlat.
Però Albert...
Controlàvem una mica tot el territori.
Exacte. Sí, tot colonitzat.
Era tot una mica de... Sí, exacte, la màfia.
Que no saps que fer res.
Però Albert, tu a més el Xavi el tenies clitxat, a veure, repassa'ns d'Esplai,
sí,
de l'anglès... Compte,
sí, bueno, compte. Els que jo ens coneixem, no sé, des que teníem 8 o 9 anys, suposo, sí, no? Que vam començar a anar junts a l'Esplai, sí. I allà va ser una mica on ens vam fer amics, després a més vam anar junts també a classes d'anglès...
Aquí al costat,
això.
A més a més, a la FIAC.
Aquí, a la FIAC, exacte,
també.
Aquí al costat de la ràdio, exacte. Després, bueno, clar, a la uni i això, i després, bueno, fins i tot vam fer algun programa junts a Matadepera Ràdio, que va ser una mica el nostre primer contacte amb aquest món, diguem-ne. Vull dir que déu-n'hi-do, tenim una trajectòria llarga, sí. I variada, a més,
I el Xavi, que era molt trapell o què?
Jo crec que el Xavi sempre ha sigut bon estudiant, diguem-ne. Mm. El que jo sí que recordo de quan feien treballs amb ells a la uni és que era de deixar les coses per l'última hora.
Sí,
jo no sé si ara encara ho fa o no.
Igual.
Però jo m'atabalava una mica perquè jo més aviat sóc el contrari. I llavors jo recordo allò d'en plan de l'últim dia acabant coses...
Últim moment.
Ara, també vam arribar a la conclusió que sota pressió treballava molt bé.
Sí,
vull dir que,
això és veritat.
Sí. Que a última hora era en plan, mare meva, això no ens en sortirem, i llavors l'últim dia tenia la idea brillant i s'hi posava i llavors, pam, fèiem... acabem triomfant, no?
A veure, el que passava amb l'Albert és que és un alumne clàssic brillant, ell. Ho feia tot bé, o sigui, podies posar-li qualsevol...
Sí,
i li podies posar qualsevol cosa i se'n sortia sempre. Llavors, jo necessitava aquest punt d'extra en un moment donat que em donava això d'estar sota pressió, crec. I encara em passa, això és veritat. O sigui, jo encara estic a la nit, els divendres i els dissabtes, encara estic allà penjat de l'ordinador mirant coses perquè no ho he fet abans, això és veritat, això és així.
Déu-n'hi-do. Albert Castellví...
Això m'atabalava. Hi havia aquella, saps? En plan, va, posem-nos-hi d'una vegada. Sí.
Escolta, un plaer escoltar-te, Albert. Esperem que vinguis ben aviat per la ràdio, també, d'acord?
Molt bé. Encantat de venir, si m'hi voleu.
Una abraçada molt forta.
Molt bé. Que vagi bé.
Adéu, Albert.
Adéu, gràcies.
Ostres, que xulo, no? Compaginar aquestes dues maneres de fer per un resultat comú.
Érem zip-i-zap en aquest sentit, no? O sigui, ens enteníem, però jo sé que el posava dels nervis, això és així, perquè la manera de treballar era molt diferent, i ja us dic, jo crec que ell és el prototip d'alumne brillant, en general, i de persona amb qui, de bon tracte, que més que no es queixa mai, que sempre... O sigui, és meravellós el Castellví. Llavors, treballar amb ell era fantàstic, però ell havia d'aguantar aquest punt de caos meu fins que a l'últim segon m'hi posava i sortia bé, o sigui, no, mai vam deixar tirat res, però sí que és veritat que m'hi posava tard, això sí.
I no et passa que aquesta manera de fer teva, dius, jo no sé si és que coincideix perfectament amb com funcionen els mitjans, o si per culpa d'aquesta manera els mitjans funcionen així, ja. Perquè anem sempre a l'últim minut.
No, a veure, això està... Els mitjans treballen de dues maneres diferents, però que és veritat que cada cop més, per una qüestió, jo crec que econòmica, tendeixen a treballar molt a última hora. A mi m'agradaria molt poder dedicar-me molt a, no sé, fer un reportatge durant 2 mesos per acabar traient una cosa molt fantàstica, no? Però el màxim de temps que en aquests 5 anys que faig el Via Lliure, per exemple, he pogut dedicar-li de previ a un tema és 3-4 dies, d'anar-me a gravar no sé on, on editar-ho i posar-m'hi molt durant 3 dies seguits exclusivament amb allò, no?
I corrents.
I corrents, clar, perquè el rellotge se't tira al damunt. Però jo crec que forma part... Segurament a mi em va bé, eh? O sigui, a mi, jo, amb situacions d'aquest tipus d'última hora, sempre m'han dit que de cop hi ha un moment en què em calmo i ostres, és que em dones bastanta tranquil·litat, perquè jo desaparec, em centro i en moments puntuals, en puntes de feina, em concentro molt bé en moment de crisi, diguem-ne, no? Això, mira, et posaré un exemple. El meu debut a RAC1, debut presentant un programa, va ser el 2014, diria. Va ser el dia que, no sé si recordareu, es va fer el concert de la Llibertat al Camp Nou.
El
dia aquell de... oi que era el 14? Sí. Aquell dia jo no havia presentat mai un programa de ràdio encara, a RAC1, no? I hi havia aquesta tensió, i llavors jo era el número 2. No? El portava el Jordi Beltrán, aquell programa, i l'havia planificat ell que és un caos i ell que té les coses al cap i tot això, no? I era un programa que, clar, obries i no sabies quan s'acabava, i a mitja hora per començar em truquen i em diuen: el Beltrán ha tingut un accident aquí davant de la ràdio, l'han atropellat.
Déu-n'hi-do.
Sí, i a més jo em vaig quedar bloquejat, perquè primer com està, no? I em van dir que estava fotut, i després em va trucar el director i em va dir: escolta'm, no hi ha ningú, o sigui, estàs tu sol, perquè aquest ha anat aquí, l'altre s'ha anat allà, és cap de setmana, no hi ha ningú més, l'has de fer tu. I jo que pensava, dic, però si ho ha pensat tot ell i no m'ha dit res, o sigui, jo ara què faig? A mitja hora per començar, no? I recordo que sota aquella pressió, aquell programa va anar extraordinari, o sigui, va ser fantàstic, i jo em vaig sentir molt bé. Llavors aquella va ser la demostració de que jo sota aquesta pressió treballo bastant bé, i amb temps treballo malament.
Has dit aquest de RAC1, però abans havies passat per Catalunya Ràdio.
Sí, però no havia presentat a Catalunya Ràdio. Jo vaig estar 2 estius fent el matí de Catalunya Ràdio, i combinat amb el Club de la Finestra Indiscreta, que era la versió estiuenca del programa de l'Àlex Gorina, històric, i és on segurament he après més coses, no? Amb un personatge absolutament sensacional, amb ell i amb el Pere Mas, que és qui portava el matí de Catalunya Ràdio.
Dos cracs
immensos, gent a més molt generosa, gent que estima molt la ràdio, que tenen una cosa que a vegades hi ha gent que no ho aconsegueix, que és veure, no?, a través de l'amor, de l'estima, de la passió que té algú que és molt jove, donar-li, llançar-li una pilota i dir: endavant, fes-ho tu, no? I això hi ha molta gent que no s'atreveix, i ells dos tenien aquest punt de generositat de llançar-te una pilota i dir: tu mateix, xaval, i t'hi trobaves, no? Que és una manera d'aprendre bastant, bastant xula.
Doncs mira, hi ha una altra persona que també et recorda d'experiències que has tingut també a Catalunya Ràdio. Anna Homs, bon dia!
Ostres!
Hola,
no
bon
fotis!
Dia.
Hola! Què tal?
Què tal, Xavi?
Home, va ser la meva jefa de becari. Què tal, Anna? Per com t'han trobat? Per com t'han enganyat? Tu saps això,
no,
que
no sé,
que
no parlo. Jo, el Pau, em van dir Xavi Bundó, i jo, saps què, per
hosti,
tu...
Noi, que fort. Bueno, l'Anna Homs és... fei, quants anys fa que no parlem?
Doncs ara fa molt temps.
Una barbaritat.
Per això em feia molta il·lusió parlar amb tu, ni que estiguis a l'alerta.
Que bo, era la jefa meva com a becari, a un programa molt estrany, que es deia Una nit a la Terra, sí.
Una nit a la Terra.
Una nit a la Terra, sí.
Qui presentava?
Gaspar Nández.
I com era l'Anna per allà?
Explica una miqueta.
L'Anna era meravellosa. L'Anna és un personatge amb una energia i un positivisme increïbles. Jo com us diria, com no he trobat mai més.
O sigui,
de debò. O sigui, jo l'Anna Homs la tindria al meu equip sempre.
Anna, torna-t'hi, com era el Xavi? Veure, com era el Xavi?
Com era ell?
No, però ara després d'això se sentirà pressionada. Però en fi.
Explica,
no,
com era.
El Xavi, penseu que va dir Una nit a la Terra, que nosaltres li dèiem Una nit a Anglaterra.
Sí, és veritat.
Una nit a Anglaterra, perquè era un programa que fèiem d'una a tres de la matinada.
Sentíem.
Ara potser es parla molt més del tema del creixement personal, tot el tema de l'espiritualitat, però aleshores és una cosa com molt novedosa. I jo vaig aterrar en aquell programa, que no sóc tampoc una persona especialment espiritual, i després va venir el Xavi, que crec que tampoc molt, venies com una mica més a fer informatius,
sí,
no sembla, no?
Bé, jo havia demanat informatius i em van posar programes, però, però la veritat és que ho celebro, també t'ho he de dir. O sigui, aquestes coses que passen a la vida, no? Que hi ha un minut de frustració i després la resta de la vida per celebrar que hagi passat allò, no?
Però clar, en aquell programa hi havia de tot, era una mica un popurri de... Hi havia dies... Era un programa basat en trucades dels oients.
Sí.
I hi havia dies, doncs, que parlàvem des de la infidelitat, a dies que parlàvem sobre els somnis, o dies que parlàvem sobre els canvis de vida, o sobre, no sé, la teràpia amb pedres, o vés a saber, no?, quines coses. I clar, reien molt perquè passaven personatges de tot tipus en el programa.
Sí, sí. No, i que després hi havia una part de producció per trobar determinades persones i de determinats convidats, que jo n'he après molt d'allò, perquè probablement sigui la producció més difícil que hi ha, no, Anna? O sigui,
correcte.
A veure, buscar... És molt difícil trobar Pedro Sánchez, m'explico, per entrevistar-lo, però saps a qui dirigir-te.
Clar.
Trobar una persona que no sé què li ha passat a la vida i que t'explicarà el seu procés de creixement personal no té res a veure. O sigui, no hi ha una associació de creixement personal de persones que han perdut el gos i que, per tant, llavors han crescut. No hi és, i això ho has de buscar vés a saber on, no? I això, sí, entre això i la ràdio local, crec que és el món on aprens més d'això, de producció, que és una cosa...
De fet, jo crec que en aquell programa una mica ens vam convertir en uns caça històries,
sí,
no? Perquè llegies coses als diaris i em sentia malament, perquè de vegades parlaves amb els amics, t'explicaven una cosa i tu per dins pensaves, ostres, això...
És una història.
Això té una història, no? I encara em passa ara que conec a gent i penso, si treballés a la ràdio seria boníssima aquesta història.
Sí, sí, és així, és així.
Bueno, i el Xavi, clar, és un tio que va... Bueno, sembla sèrio, però en veritat té un sentit de l'humor brutal i no sé ell com ho va viure, no? Però clar, aterrar en un programa així que era tot una mica estrany...
Sí, però era molt divertit, Anna, perquè el grup que hi havia en aquell moment també reia molt, eren gent molt jove, que jo ara ho miro en perspectiva, no sé quina edat tenies tu quan
molt
jo...
Molt jove.
Va, 24 no, o...
Sí, vull dir, tu i jo
ens,
no sé, quants anys tens?
Ho ha dit abans.
Jo ara 34, no tinc cap problema.
Mira, 4 anys ens separen, vull dir que abans els becaris i els ho érem, pues, també teníem la mateixa edat.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, a mi em fa una especial il·lusió perquè jo us escoltava.
Ah, sí?
Sí.
Una nit a la tarda l'escoltaves?
Jo dels que us escoltava.
Perquè
jo era de ràdio de nit.
Trucaves o no
trucaves? Vaig estar a punt, de trucar.
Sí.
Vaig estar a punt. Però em fa molta una especial il·lusió perquè això que penses, veus, hi ha com una màgia que la vida a vegades et dona unes sorpreses i...
No, fixa't que us deia abans que jo descobreixo la ràdio nocturna, que és la meva porta d'entrada a la ràdio, escoltant-la, i el primer programa on treballo, però aquí encara que sigui de becari, no? Sense cobrar, va ser un programa nocturn, que era aquest, no? El del Gaspar Hernández, i tenia aquest to, amb una música molt concreta i amb una transcendència important, no? I pensant en això que dèiem abans, que sobretot en aquelles hores de la nit la gent necessita companyia.
Exacte.
És el que estan buscant, no? De no sentir-se sols i de pensar, mira, a mi també em passa això semblant, no? És important la ràdio aquella hora, molt.
I era de la nit dels ignorants, també, la nit dels ignorants... Una nit a Anglaterra, que dieu.
Sí, 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 sí,
tots no, aquests programes.
Aquesta ràdio nocturna que en alguns llocs s'ha perdut, perquè, a veure, jo us he de dir que tinc un punt de por o de pena, perquè és veritat que els programes nocturns o de matinada en directe pràcticament han desaparegut, perquè són...
Sí, oi?
Clar, són uns programes que evidentment tenen un cost, i que, com que l'audiència és reduïda, diguem-ne, els mitjans de comunicació han optat per directament llançar gravacions, no? Jo treballo a RAC1, que des de la 1 de matinada fins a 6 del matí està tot gravat, no? I són repeticions. I funcionen molt bé, perquè, clar. Quan tens els Oscars, doncs clar, és fantàstic. Vull dir que no pots tenir un programa millor per escoltar també de matinada, no? Però, clar, la ràdio en directe de matinada jo crec que és un gènere que s'hauria de recuperar.
I que grans professionals, eh? Hi ha hagut grans professionals de nit.
Però ara hi ha tot el cantó aquest a la carta. Anna, tu encara escoltes ràdio?
Sí, jo escolto menys ràdio, la veritat. Només escolto el Xavi Bundó.
Sí.
Ei.
Ho estan dient per l'EGM, no? Que ara estem en època, ja.
Anna, escolta, dono fe que per la cara que ha fet el Xavi li ha sigut una sorpresa
M'encanta. Estàs bé, Anna, o no?
A veure si veiem aviat, perquè realment, ostres, s'enyora molt el Xavi.
Sí, la veritat. Estàs bé o no?
Jo estic de conya.
Estàs feliç, sí.
Al poble i que... T'haig de dir que els nivells... Bé, ara que vosaltres esteu aquí a la ciutat, llenço un missatge a veure de que no sigueu tan centralistes als mitjans de comunicació.
Tens tota la raó.
Sí, senyora.
Ben fet,
sí, senyor. Hi ha moltes històries als pobles i hi ha realment moltes històries que en aquell temps ens haguessin anat molt bé.
És veritat.
I que a veure si sortiu una mica més d'aquí, de la ciutat.
Et contracto, homes.
Així convido el Xavi a venir a fer el programa aquí. Jo visc a Tàrrega, ara.
Sí.
I convido el Xavi a venir, i a tothom, evidentment.
Jo et fitxo, si vols, per buscar-me històries per allà a les Terres de Lleida.
Vinga. Ana, mira, i de molt bones.
Anna, busquen sabadellencs per aquí, també, que buscarem també, alguna excusa també.
Però també hem pagant, tio.
Anna, doncs una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Gràcies per atendre'ns.
Gràcies.
Adéu.
Va, Xavi, que te'n posem una altra, vinga.
Dolça besada, de gust et desitjava. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia si també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sos un dibuix. Jo te sabia que l'ans te se trobaven de cabells te s'embullaven de mans i de perfums. Dolça besada, de gust te s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia, sense nit m'atestaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me'n mataria la teva mirada de plora i diu que no. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat, primavera i trinaran...
Viure sense tu, Antònia Font, on et porta, Xavi?
Mira, em porten una època molt semblant a la que m'heu destapat ara quan heu trucat a l'Anna Oms, per sorpresa, que per cert us agraeixo moltíssim perquè fa molts anys que no hi parlava i és una persona que me l'estimo molt, que té un caràcter molt especial que el fa estimar, o sigui, és un personatge increïble i em sap molt greu haver-li perdut la pista, això és veritat. Mira, aquesta època, quan jo descobreixo Antònia Font, que és el grup que estem escoltant ara, és per aquella època, més o menys, cap al 2006-2007, no? Que també conec en aquella beca, en aquella beca en què jo vaig a Catalunya Ràdio i conec l'Anna Oms, passen moltes coses aquells 2-3 mesos. Passa que jo per primer cop tasto una ràdio de primera divisió, diguem-ne, no? de Champions a Catalunya, que això és una cosa especial. Passa que conec l'Àlex Gorina perquè per coses d'aquelles de l'atzar és la persona que seu just davant meu mentre jo faig la beca i sense que hagués passat això no hagués tingut continuïtat i etc. I conec la meva parella, que era la Sandra Novillo, que treballava... Bueno, és la Sandra Novillo, que treballava al matí de Catalunya Ràdio, Man Bassas, no? I que formaven un grup justament amb l'Anna Oms, no? I la conec allà. I a partir d'allà, ella em descobreix, Antònia Font, i el viatge que fem a Menorca, en aquest 2006-2007, és el que ens converteix en parella. I jo em porto en unes èpoques molt de descobriment, no? O sigui, saps el nano que, encara que Sabadell sigui una ciutat gran, que va a Barcelona, no? I que descobreix la vida, diguem-ne, no? I que descobreix gent diferent i que surt d'aquest àmbit, diguem-ne, de la universitat i de l'escola i fins i tot de la ràdio local, no? I que descobreix vides i persones i que aquestes persones i aquestes vides et descobreixen música i et descobreixen llocs on anar i et descobreixen i t'amplien la mirada, no? I et diuen, té aquest llibre, llegeix això, no? I és com, buah, és una explosió, no? I per mi, Antònia Font representa això, o sigui, va ser... A més, aquesta és una cançó que em posa la pell de gallina perquè la recordo i hi ha una frase que diu aquesta dolça besada té gust que s'acaba, no? Que em sembla molt, molt poètic, aquell últim petó que et fas amb la teva parella, no? Quan saps que tot allò s'està acabant i que et fas un últim petó i dius ja està, o sigui, fins aquí, no? El gust de que s'acaba, no? Em sembla una frase que em sembla meravellosa i em recorda aquesta època que per mi a nivell personal, familiar, tenia dificultats i que a nivell de laboral i d'amics va ser una explosió i em fa molt feliç sentir aquesta cançó, sí.
I aquest nano del que parles arriba a presentar un dia el Via Lliure.
Clar, jo recordo que en aquesta època, just en aquesta època és on es desperten els somnis, no? I quan faig el trajecte en tren per anar amb els catalans per anar de la Rambla fins a la ciutat de Barcelona i entrar per la porta a Catalunya Ràdio, penso, hosti, t'imagines algun dia venir cada dia a treballar en una ràdio com Catalunya Ràdio o en RAC1, etcètera, no? I això es fa realitat i quan entres a RAC1 a treballar penses, t'imagines algun dia potser portar un programa, no? I han passat els anys i penses, mira, doncs és exactament el procés que va passar, no? Una forma molt, molt màgica.
Escolta, quan t'encarreguen el Via Lliure, a qui és a la primera persona que truques?
Hosti, bona aquesta.
Ai, ai, ai.
Uf.
Afina, eh?
Uf, no ho sé.
Afinem.
No... Espera, espera. Si no aviam. Ho veus clar, sí. No et mullis.
Comodí de la
Albert
teva.
Berlegui, bon dia.
Molt bon dia.
No pot ser. Ets a tu, Berlegui? Mira, ara no ho tenia present.
Jo,
pot ser, pot ser.
Què tal, Xavi, com estàs?
Molt bé, home, molt content, com sempre.
Mira, a tu et veig més, que m'has enviat. Sí. He recuperat un correu electrònic sí. del 8 de maig de l'any 2013 en què em comentes que és per tu un honor i un drama que t'hagin ofert el dia lliure que te pots portar amb la Marta Cailà.
Sí.
I en l'últim pàrrec dius, ets el primer col·laborador que truco.
Sí.
I doncs clar, jo si ets de fer cas, diguem-ne, del verba volant escripta man, és a dir, que les paraules se les emporta el vent, però el que està escrit és el que roman, doncs és evident que tu, jo vaig ser, per entendre'ns, la primera persona a qui vas oferir
això sí.
De col·laborar.
Això que, claríssim.
No va ser així, sí, però vaja, que igualment no. Jo sempre, diguem-ne, que ho he tingut com molt gravat i sempre m'ha fet molta il·lusió i de fet sempre ho he portat amb molt d'orgull això.
Mira, va ser la primera persona segur però de col·laboració, és que clar, ara la pregunta m'he pensat que era allò, jo que sé, truques a la mama per dir-li, mira, m'han ofert això, no? Però a nivell professional sí, claríssim, perquè clar, quan et donen un programa amb una envergadura en una ràdio gran, tens aquella tentació de dir, ara què faig, no? I vaig a recórrer a les coses conegudes ja, no? I amb gent que jo sé que tenen molt talent i que són molt bons, no? I el Berlegui era per mi clau, o sigui, era una persona que ja us ho he dit abans, o sigui, sense ell, sense la Xus, sense Matadepera Ràdio, no m'hagués dedicat a això segur, és que segur. I llavors tornes en els llocs coneguts i dius, amb l'Albert segur que podem fer coses, segur, i mira, 5 anys després continua.
Ah, clar, Albert, el Xavi ens ha explicat abans, no? El primer contacte a Matadepera Ràdio, suposo que tens una mica sensació de vasos comunicants, no? amb la relació amb ell radiofònica.
Sí, bueno, en el fons això de les ràdios, no sé si ho heu comentat, però en el fons és un món que és molt gran, però en el fons és molt petit, i tots sí. ens acabem coneixent. Si el Xavi us ha comentat una mica quin va ser el primer contacte amb la ràdio, jo, clar, per aquí a Matadepera Ràdio passa moltíssima, moltíssima gent. Però amb el Xavi, i encara que pugui sonar, diguem-ne, que hi ha un punt, diguem-ne, com molt complement o molt complent, però al fons vull dir, és de les persones que quan va venir aquí vaig dir, ostres, aquest nano apunta moltes maneres, i més quan anys més tard em va escriure un correu electrònic extraordinari que jo guardo, diguem-ne, gairebé emmarcat a casa, en el que em va agrair després d'anys passats i quan ja estava, per entendre'ns, volant, diguem-ne, ben alt professionalment, em va enviar un correu en què deia, ostres, mira, ara fa 10 anys que vaig començar en aquesta casa, no? I aquesta mena de coses s'agraeixen molt, i més quan la vida, quan per aquells atzars i aquelles estranyes circumstàncies que vegades et porta el destí, fa que coincidissis una altra vegada amb ell, no? I amb el Xavi ara ja fa uns quants anys que coincidim, de fet, de manera intermitent des de l'any 2013, ara fa des de fa 3 anys amb una secció amb el seu programa de Via Lliure, i la veritat és que no hi ha millor manera de començar o d'acabar el cap de setmana, per entendre'ns, amb ell, perquè ja no és només fer ràdio, ja no és només aquest indescriptible plaer de posar-se davant d'un micròfon amb un guió, diguem-ne, que està molt treballat o que està molt pensat, sinó també gaudir de la complicitat, i ja no només d'ell, evidentment, sinó també de totes les persones, diguem-ne, que estan al seu equip. Quan, per aquests mons de Déu, a mi tinc ocasió de que faig moltes conferències i moltíssima, moltíssima, moltíssima gent em diu, ostres, jo us escolto el diumenge al dematí a 7:45 i el comentari immediatament després que ja he dit, ostres, però que bé que us ho passeu amb el Xavi, però quina complicitat hi ha, però com és... I això és evident, hi ha coses que no es poden dissimular, i l'efecte que ens tenim crec que és d'aquelles constatacions que fan que valgui molt, molt, molt la pena fer ràdio i treballar en aquest mitjà, no?
Jo sempre he dit, perdona, només una cosa que sobre això que li agraeixo tant al Berlegui. Crec que en la ràdio, suposo que com amb la majoria de coses de la vida, l'important és rodejar-se de persones bones, no? I la toxicitat que s'allunyi, no? I llavors és quan surten les coses. Tu pots tenir gent boníssima que professionalment són grandiosos o brillants i són males persones, i llavors millor allunyar-t'hi, o que no t'hi entens. I llavors, en aquest sentit, quan jo conec el Berlegui i veig aquesta transparència, o sigui, és una persona del perfil que us deia abans, no? Generosa, que pensa en el bé comú, que intenta transcendir d'ell voler ser gran o d'importar-se a si mateix, no?
Apassionada.
I és apassionada de la vida, no només de la ràdio. I la ràdio, evidentment, es transmet aquesta passió per la vida que té el Berlegui. I en aquest sentit només pot anar bé quan et rodeges de bona gent, no?
Albert, què
bueno,
tal?
Bueno, agraeixo moltíssim això, eh? A veure, l'homenatge era amb ell, per entendre'ns, eh? Vull dir que, jo em sembla, sí, home, sí, escolta, clar que sí. I em sembla que aquesta mena de... Ja sé que pot semblar aquest discurs, diguem així, del bonisme, que té un toc gairebé pejoratiu, però jo em sembla que l'hem de reivindicar. És a dir, no només falta bons professionals, i ja no només amb la ràdio, eh?
Sí, senyor.
En general, a tot arreu, eh? Mm. Sinó també aquest concepte, diguem-ne, que insisteixo en aquesta idea de dir, ostres, ara està vist, diguem-ne, com amb un cert menyspreu, no? Però el tema de la bona persona, de fomentar una sèrie de valors, de ser un paio ferm, el que anys enrere es deia ser un paio ferm o una persona ferma, doncs això, no? I em sembla que, ostres, hem de reivindicar-lo. I amb Xavi, insisteixo, com amb la resta de l'equip que té, que és extraordinari, amb qui em sento molt a gust, tot i que coincidim només en mitja hora, tres quarts d'hora a la setmana, però, ostres, és la millor manera, diguem-ne, de tenir un cap de setmana brillant.
Albert, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres per la trucada, per pensar-hi, i evidentment una forta abraçada a tots vosaltres i especialment evidentment a Xavi.
No em coneixes, sóc en Josep Alavedra.
Josep, ostres, no t'havia conegut.
Esclar,
què tal, com
està? Teníem aquí tapat.
Te teníem aquí amagat, sí, sí. Bueno, comparteixo tot el que dius, i fantàstic, i aprofito una per felicitar-te per l'exposició que hi vam anar-la a veure, ja es vas veure.
Ostres, i tant, i a més, cosa curiosíssima, a més, el Ramon Alquézar, que jo conec, precisament de les aules d'extensió universitària, em va enviar un missatge aquest cap de setmana i va dir, he anat a veure l'exposició amb un amic teu que és el Josep Alavedra. I és allò que dèiem, en el fons tots ens vam conèixer, vull dir que... I és més, el Ramon Alquézar, que havia sigut professor, diguem-ne, de la universitat, havia donat classes a la meva esposa. Vull dir que tot plegat acaba...
És un cercle, és un cercle. Moltes gràcies, Albert, i una abraçada ben forta. Encara et recordo aquí, sentat aquí... Amb el programa,
home, jo també et recordo, perquè ara no parlem de vells temps i de nostàlgia, perquè la nostàlgia sempre és un error, Però, home, els 15 anys que vaig fer aquí la Casa de Pandora, ara parlàvem a fora d'antena amb la Rocío, ostres, guardo grans records, entranyables records del pas per aquesta casa, que va ser molt maco i que encara, malgrat tot, m'estimo moltíssim.
Albert, moltes gràcies
moltes
per
gràcies.
Tot, i ja et dic una cosa, vés mirant l'agenda,
Molt bé.
Una abraçada.
Gràcies.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reasons. That was New York, we were running for the money and the flesh. That was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Oh, but you got away, didn't you, babe?
Xavi Rufus, one right.
Sí, a mi em sembla un dels grans cantants que hi ha al món, canadenc, i en aquest cas, amb una versió... Jo sóc molt amant de les versions. Hi ha gent que les detesta, i a mi m'encanten. O sigui, m'encanta quan un músic és capaç de després d'haver-se enamorat d'una cançó, reinterpretar-la i fer-la al seu estil. I aquesta és una cançó de Leonard Cohen, que per mi té importància perquè és, entre altres coses, la música que escoltava mon pare al cotxe, no? Quan no escoltàvem el Xavi Solà, escoltàvem o Leonard Cohen, o en Serrat, o no sé, o en Raimon, no? I però Leonard Cohen també. I aquesta cançó particularment em lliga també amb aquesta trajectòria de la ràdio, perquè em vaig fer molt pesat aquell estiu, és molt important aquell estiu, o sigui, el 2006-2007 que heu dit amb la Naoms, que és quan conec el Gorina, etc. I amb el Gorina em vaig posar molt pesat amb aquesta cançó. És una cançó que el Leonard Cohen l'escriu i ell li diu que li fa vergonya, perquè és un tio molt recte, no? I parla d'una relació amb Janis Joplin a l'hotel Chelsea de Nova York. De fet, parla d'una fel·lació, o sigui, en aquell moment, mentre els taxis estan parlant per fora, i llavors anys després diu, és que no, si l'hagués escoltat ma mare aquesta cançó, quina vergonya. Però ho fa amb aquesta tendresa i amb unes frases que són esplèndides, no? Que diu, Janis Joplin li diu, a mi m'agraden els homes guapos, però amb tu faré una excepció, no? I llavors som lletjos, però tenim la música, no? I això és una d'aquelles coses de la victòria dels perdedors, diguem-ne, no? I que a mi m'emocionen, és una cançó fantàstica.
Escolta'm, clar, se'ns va acabant el temps, ens quedaven moltes idees al tinter. Per exemple, ens havien explicat també que et van aparellar la veu amb la de l'Alberto.
Sí, sí, és una d'aquelles coses sorprenents, perquè a mi, això m'ho va dir ell. Diu, m'ha passat que m'han confós amb tu. I llavors em va passar molt poc després que jo estava al cotxe i el meu fill, que té 2 anys, es va pensar que era jo el de la ràdio i era l'Alberto. Llavors vaig dir, ah, val, doncs si ho pensa el meu fill, llavors és veritat. I vam fer un joc, i és veritat que en determinats moments i en converses, per exemple, molt, molt plàcides i tal, sembla que tenim un deix semblant. Sí, sí, sí.
Ostres, comparació xula, no?
Sí, sí, sí.
És ell, té el seu estil i tal, però dius, carai, quina
home,
etiqueta.
Tu. No, 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 l'Albert, mira, ara que citava Una nit a la Terra fa una estona, no? Mm-hmm. El seu programa, el d'Islàndia, és un programa d'històries que no és que s'assembli allò, perquè això del creixement personal no sé si hi creu, però sí que aquesta recerca de la producció més difícil del món, que és la de les històries, el seu programa ho fan cada dia, cosa que em sembla, i és un equip petitíssim, o sigui, són 4 persones, i ho fan de forma extraordinària. Petitíssim, perdó, per una ràdio gran, evidentment, a Ràdio Sabadell, que jo ho he viscut, 4 persones és una gernació, no? És molta gent. Però una ràdio gran, per fer-ho cada dia i que surtin bones històries i això, és dificilíssim. Jo li trobo un mèrit gegant a Islàndia.
Sí, sí. Xavi, se'ns acaba el temps. Ens has de dir de qui vols que coneguem l'Alegria de Viure.
Doncs mira, justament, és que és el que estava pensant. Albert, on va viure a Sabadell?
Ah, t'ho anava a dir.
I dic, mira, si us hi llanceu i el trobeu, seria una gran veu per portar a la ràdio.
Ens hi dones un cop de mà?
Si vols, sí.
Va estar treballant aquí,
sí.
I llavors va guanyar el premi, també el premi aquest de la...
Sí,
per la seva obra, pel llibre que ell ara,
sí,
no em surt,
exacte,
el nom, aquest del premi Pere IV.
Mira, crec que era el
nom del porc?
El nom del porc, devia ser. Devia ser el nom del porc. Però ell va viure aquí a Sabadell, de fet, no sé si va arribar a fer el pregó un any, ara no ho recordo, però em sembla un personatge que té una gran història personal, o sigui, i de conversa és una meravella.
L'adoptem com a sabadellenc.
Sí, si voleu.
Això ens ho fem fàcil nosaltres.
Som una ciutat, ja us he dit que era com Manchester, per tant ens hem d'estimar tothom que hi ha passat,
tant,
encara,
exacte,
que siguin 5 minuts.
I molt ràpid, que si te'n recordes, al segle XIX Sabadell era coneguda com la Manchester of Catalonia.
Clar. Ah, sí?
Exacte, i doncs el 19 per,
mira,
les fàbriques.
Sense saber-ho, doncs...
Ja l'has intuïda.
Jo vaig intuir-ho, exacte.
Xavi Undó, moltes gràcies per venir a l'Alegria de Viure.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer i un gust, o sigui, fer una feina fantàstica.
Casa teva, ja ho saps, casa teva.
Gràcies.